Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 81a edició, la tercera de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, programa número 81, on com cada setmana repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els equips del nostre districte, concretament del nostre barri, de la nova esquerra de l'Eixample. Parlarem una setmana més tant dels equips amateurs com alguna pinzellada de base de la penya barcelonista anguera. També ho farem dels equips amateurs del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample i parlarem d'aquelles dues entitats que tenen futbol base i no tenen futbol amateur, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. Ja a la segona part del programa, com ens encanta dir cada setmana, canviarem la gespa pel parquet per anar cap al poliesportiu, en primera instància per a parlar de futbol sala, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem una jornada més fent cistelles de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs fet aquesta ràpida introducció, permeteu-me que dediquem aquesta 80a edició de l'Eixample Esports als equips de la Unió Barcelonista Catalunya. Ara explicarem per què. Recordem novament, ràpidament, que anem a repassar el bo i millor dels equips que ja hem citat i clubs que ens hagin deixat esportivament el 4 i 5 d'octubre del 2025, és a dir, el passat cap de setmana. I repetim ara el que estàvem comentant, que volem dedicar aquesta edició número 81 de l'Eixample Esports als equips de la Unió Barcelonista Catalunya pels seus magnífics resultats. Com veurem quan arribem a la seva informació, doncs han aconseguit un gran bagatge de marcadors. Però especialment volem dedicar aquesta edició 81 tant a l'Alibi femení, que va aconseguir guanyar per 8 gols a 1 al Premià en el primer partit de la seva història. Per això els hi dediquem a elles aquest programa, perquè és el primer partit de la història del Catalunya on jugava l'Alibi femení i va guanyar golejant. I també dediquem aquest programa al sub-9A del Cata, perquè els més petitons del club van golejar per 0 gols a 7 al Llefià, també en el seu primer partit, recuperant doncs una categoria que feia molts anys on els de la franja blaugrana no hi tenien cap equip. Així doncs, enhorabona a tots ells, els hi dediquem aquesta edició 81 de l'Eixample Esports. Una edició que una setmana més realitzem aquí puntualment, però us vull confessar, per si tenim alguns problemes al llarg del programa, que un servidor l'està fent amb febre. Estic malalt, tot i que potser ara amb la veu no es noti. L'aigua, mel i llimona que tinc aquí a la meva esquerra fa pràcticament milagres, però en qualsevol cas ja ho vull avançar per si de cas. Espero que també es tinguin en compte l'esforç que estem fent, i justament si avui estem gravant amb aquestes circumstàncies és també per demostrar el compromís que tenim tant amb el programa com amb aquest projecte, i voldríem també que des de l'altra banda ens demostreu aquest suport, perquè com ja venim dient en els darrers programes, per poder seguir fent el programa, per poder continuar endavant en aquest projecte, necessitem patrocinadors, necessitem l'entrada de recursos econòmics. Per tant, qualsevol notícia, qualsevol aportació, petit granet de sorra, cosa que pugueu saber i que ens pugui ajudar, us agrairem molt si ens la feu saber a través de les nostres xarxes socials. Moltíssimes gràcies, perquè he de dir que tot just estem iniciant aquesta ronda de contactes i de possibilitats de patrocinis. De moment encara no n'ha sortit cap tancat al 100%, estem treballant una sèrie de possibilitats, però de debò que tota ajuda que ens doneu serà molt i molt important, perquè si no, no podrem seguir aquí cada setmana explicant-vos doncs tota la informació de la nova esquerra de l'Eixample. Seria una llàstima, perquè amb 4 temporades i gairebé ja 3 anys ininterromputs en antena, doncs tota la feina d'aquella darrere, un servidor és el primer que no vol que se'n vagi a Norris. Doncs també, si ens voleu ajudar des d'un altre apartat, que també va molt i molt bé, recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, tant a Instagram com a X, abans denominat Twitter, com a Facebook, i que ens trobareu ficant al buscador Eixample Esports, a arroba Eixample Esports. Allà ens trobareu per a informar-vos també per allà de tot el que passi a nivell informatiu i esportiu. I un servidor, novament, també us agrairia molt si el seguiu a les seves xarxes socials pròpies i personals, on també informem de moltes coses a nivell esportiu i periodístic. Em podeu seguir a arroba Jordi Gallegas via Instagram i també em podeu trobar a X, com dèiem, el que tota la vida es coneixia com a Twitter, a @Jordi Gaia. Doncs apuntat tot això i a nivell una mica de titulars, hem de comentar que qui no acaba d'aixecar el cap, com veurem en aquesta primera part del programa, per lo menys pel que fa als resultats dels seus equips amateurs, és la penya barcelonista Anguera. Els groguets, tant el seu amateur A com el B, en tres jornades encara no han aconseguit la victòria, i no va ser, com veurem en uns minuts, aquest el seu millor cap de setmana, ja que tots dos equips van perdre. Una mica millor les coses els hi van anar als blancs, al Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, tot i que un dels seus dos equips, com veurem ara també després d'aquí uns minuts, descansava aquesta jornada. I sens dubte les millors notícies del cap de setmana ens han arribat tant des del futbol base, on la majoria dels nostres equips han aconseguit bons bagatges de resultats, com especialment pel que fa al poliesportiu. Tant els dos equips, tant els dos clubs, perdó, de futbol sala amb els que contem, com el de bàsquet, han tingut bagatges generals de resultats favorables. Doncs vinga, anem a veure-ho tot en els propers minuts en aquesta 80a edició de l'Eixample Esports, i comencem una setmana més, com ja apuntàvem, pels groguets, per la penya barcelonista Anguera. Anem doncs una setmana més fins a la segona catalana, anem cap al grup 2, on, com ja anticipàvem, en aquesta tercera jornada no li van sortir novament bé les coses al conjunt d'Òscar Bonin, i és que la matera de l'Anguera va caure a casa a l'escola INEF de Barcelona. Resultat final, penya barcelonista Anguera 1, Club Futbol Torelló 2. Val a dir-ho que l'Anguera s'enfrontava contra ni més ni menys que l'actual líder de la classificació. El Torelló és, juntament amb el Molletense, els dos únics equips que fins ara ho han guanyat tot, i en defensa de l'Anguera direm que en tres jornades que porten, els dos partits que han perdut han sigut justament contra aquests dos equips que encapçalen la classificació. Per tant, doncs, rivals fàcils, evidentment, no eren. I a la primera jornada van empatar 2 davant d'un Martorelles que és quart classificat. Per tant, entenem que els d'Òscar Bonin tampoc els va acabar d'ajudar aquest calendari per a iniciar la temporada, però veurem al llarg de les properes jornades si aconsegueixen capgirar la situació. Pel que fa a la crònica d'aquest Anguera 1, Torelló 2, val a dir que els visitants es van avançar al marcador poc després de la mitja hora de joc. Al minut 34, Alan Parra feia el primer gol del partit, i només 10 minuts després, just abans del descans, al 44, un dels fitxatges estrella de l'Anguera, com és Sergio Vacas, feia el seu primer gol com a groguet i establia el temps de descans, l'empat a 1 al marcador. A la segona part, desgraciadament per als nostres interessos, arribaria el gol de la victòria per al Torelló. El marcaria Arnau Vila al minut 73 d'un partit on només es van veure dues targetes grogues, totes dues per banda de l'Anguera. Pel que fa a la propera jornada, el conjunt d'Òscar Bonin, aquest amateur de l'Anguera, visitarà el Club Futbol Vilamajor, un equip a qui l'Anguera té només 2 punts per sobre en 11a posició. Per tant, és un rival de moment força directe, i aquí valdria la pena, doncs, posar mà per poder-se emportar, qui sap, potser la primera victòria de la temporada, o com a mínim sumar-ne alguna coseta. Pel que fa a la classificació dels groguets, ara mateix ocupen una de les places de zona de descens. Són tercers per la cua, 14ens, amb, com dèiem, només un punt sumat en 3 jornades disputades. El punt, com ja hem dit abans, va ser l'empat a 2 a casa a la primera jornada davant del Martorelles. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta tercera jornada del grup 2 de la segona catalana, van ser els següents. Vic Riu primer 1, Club Futbol Martorelles 1, Sant Julià de Vilatorta 1, Unió Deportiva Molletense 2, empat a 0 entre la Unió Deportiva Cirera i l'Inter Barcelona, i empat també, però a 2, entre el Club Futbol Les Franqueses i l'Escola Futbol Mataró. Tres marcadors més, de fet dos, perquè es va suspendre el partit entre el Club Futbol Vilanova Vallès i el Cardedeu, i els que sí que es van jugar amb aquests resultats van ser les Franqueses 2, que l'hem dit abans, perdoneu, Escola Futbol Mataró 2, el Cabrils 1, Llavaneres 4 i per últim el Club Futbol Lloreda 3, Club Futbol Vilamajor 1. Baixem una categoria, però seguim amb els colors groguets de la penya barcelonista Anguera. Anem fins a la tercera catalana, al grup 11, on en aquesta tercera jornada tampoc ho tenien fàcil els d'Ivan Parra, l'amateur B de l'Anguera, perquè visitaven el que ara mateix és el líder en solitari del grup 11 de la tercera catalana. Visitaven l'Atlètic Sant Just, dèiem que era líder en solitari, però no, Hi ha triple empat a 9 punts juntament amb l'Atlètic Hospitalense i l'Albirrojita de Catalunya, però si més no, de moment el líder és, com dèiem, la Fundació Atlètic Sant Just i, malauradament, i em sap molt greu dir-ho i ara escoltarem a Ivan Parra com ho admet ell mateix, doncs van caure golejats en aquest partit de la tercera jornada del grup 11 de la tercera catalana, golejada la que van caixar fora de casa l'amateur B de la penya barcelonista Anguera. Resultat final, Fundació Atlètic Sant Just 6, penya barcelonista Anguera B 2. No va ser gens fàcil el partit per al conjunt d'Ivan Parra, que va veure fins a 4 targetes grogues al llarg i ample del partit. Només una és la que va veure un jugador del conjunt local. Un conjunt local, aquest Fundació Atlètic Sant Just, que marxaria al descans amb un 4-0 favorable al marcador, amb gols d'Aleix Pujadas, Eric Jiménez, Max Carreras i Luis Agilet. La segona part tampoc és que comencés gaire bé, ja que de falta directa Òscar Duran al minut 62 posava el 5-0. I aquí sí que va arribar una reacció, doncs, de la honra, podríem dir, de l'honor de l'Anguera, ja que al minut 67 i al minut 69 Marc Marquès signava un doblet per establir el 5-2, que no seria definitiu, ja que pràcticament al temps de descompte Marc López s'apuntava a la festa golejadora dels locals i establia el marcador definitiu de 6-2. No ho hem dit abans, però avui contem amb fins a 4 testimonis de 3 dels nostres clubs de la nova Esquerra de l'Eixample. Doncs anem a escoltar el primer d'ells. Una setmana li agraïm moltíssim al nostre estimat Ivan Parra, l'entrenador de l'Anguera B, que estigui amb nosaltres aquí a l'Eixample Esports, i anem a escoltar com en exclusiva aquí als micròfons del programa ens analitzava d'aquesta manera un partit que considera que ja va quedar sentenciat al descans, com dèiem, amb aquest resultat de 4-0 en contra dels seus interessos.
Partido sin mucha historia, todo lo dice el marcador, ¿no? Ya en la primera parte se acaba el partido con un 4-0 al descanso, en el que cometemos muchísimos errores y los errores en estas categorías se pagan. Nos vamos al descanso 4-0, hacemos 3 cambios, corregimos un par de cosas, en la segunda parte intentamos sacar el orgullo, hacemos 2 goles, pero bueno, el rival otra vez nos penaliza con 2 goles a balón parado y al final pues el resultado marca la diferencia entre un equipo y otro. Asumirlo, estudiar los errores, corregirlos y entrenar bien esta semana y afrontar el partido contra el Espluguen en casa, que es un rival directo de la zona de abajo, e intentar sumar los 3 puntos, que después de 2 empates y una derrota como la de este fin de semana, ya toca sumar de 3.
Doncs així esperem que sigui, que puguin sumar de 3, com deia Ivan Parra, ho avançàvem abans. L'Anguera, els seus amateurs, tant l'A com el B, no han pogut guanyar encara en les 3 jornades que portem fins ara disputades, i com avançava el tècnic d'aquest amateur B, Ivan Parra, rebran aquest proper cap de setmana a casa a un Espluguen, que és un rival directe ara mateix, doncs, de l'Anguera, ja que es troba només un punt per sobre dels groguets. Els groguets són 12ens classificats amb els 2 punts dels 2 empats de les 2 primeres jornades, mentre que l'Espluguen és 11 amb 3 punts gràcies a la victòria que van aconseguir davant del Sant Boià B a la primera jornada. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta tercera jornada, al grup 11 de la tercera catalana van ser els següents. El Birrojita de Catalunya, Associació Club Social 2, Canvi d'Alet B 1, Espluguen 0, Viladecans B 2, Sant Just d'Esvern 1, Fontsanta Fatjo 1, Atlètic Viladecans Futbol Club 3, Unió Deportiva Gornal 2, Club Futbol Terlenca Barcelonista B 1, Unió Deportiva Vistalegre 1, Can Roca 0, Unió Esportiva Castelldefels B 4 i per últim l'Atlètic Hospitalense 2, Futbol Club Sant Boià B 0. Seguim a la tercera catalana, però canviem els colors de la nostra samarreta. Ens posem la samarreta blanca del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample i ho fem per anar a parlar del seu amateur. Anem, per tant, al grup 10 de la tercera catalana, on en aquesta tercera jornada es va viure un dels autèntics partidassos de la jornada, partit absolutament boig, el que es va poder presenciar a l'Escola Industrial. Ara veureu per què, però el marcador amb un total de 8 gols ja explica força coses. Resultat final: Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample 4, Club Futbol Alzamora 4. Fins a 4 cops, valgui la redundància, el conjunt de Francesco Calabrese es va veure per darrere el marcador, i justament fins a 4 cops el conjunt de Calabrese va ser capaç d'establir l'igualada al marcador en un partit absolutament demencial pel que fa a mostrar cartolines per als nostres interessos. Fins a 9 targetes grogues va veure el conjunt blanc, aquest amateur de l'Esquerra de l'Eixample, per només 2 que va veure l'Alzamora. Pel que ens diuen els nostres informadors, aquest repartiment d'amonestacions va ser molt desigual i fins i tot, i després entendrem per què, al temps de descompte veuria la segona groga Néstor Tarrasón, el dorsal 8 dels blancs, quan ja no estava ni sobre el terreny de joc. Després entendrem per què, però va ser una expulsió totalment injusta. Tot i que van anar sempre per darrere al marcador, menys quan aconseguien igualar el conjunt blanc el partit, val a dir que a la primera part van tindre fins a 2 pilotes al pal, concretament 2 esfèriques enviades al travesser que haguessin pogut canviar les coses. Va mereixer molt més la matera de l'Esquerra del que va acabar obtenint, però finalment va acabar sent un empat a 4. Es posaven per davant el marcador els visitants, l'Alzamora al minut 2, però ràpidament al 18 Oriol Morego feia l'empat a 1. Amb aquest empat a 1 s'arribaria al descans, per tant la segona part seria esbojarradíssima. Al minut 52 Marc Centeno tornava a avançar el marcador a l'Alzamora ficant l'1-2, i només 5 minuts després, al 57, Joan Berger posava l'empat a 2 a l'Electrònic. Al minut 65, superada l'hora de joc, Ivan Mota tornava a posar per davant els visitants marcant el 2-3, i 8 minuts després Davide Incolingo feia el 3-3, que no seria definitiu ja que ens esperava, per si encara no estava sent prou el partit, un tram final absolutament boig. A 10 per al final, al 80, Oriol Donadeu feia el 3-4 per a l'Alzamora, avançava per quart cop en el partit als visitants, però és que al 85 Jacopo Calviello s'inventava un autèntic golaç de falta amb una falta escorada que enviava a l'escaire per marcar el 4-4, que després de tanta bogeria va estar a punt de no ser el definitiu, ja que al temps de descompte la matera de l'Esquerra de l'Eixample aconseguia l'èpica, marcar el 5è, és a dir, ficar-se per davant per primer cop en el partit amb un gol que hagués significat la victòria, però amb molta polèmica aquest gol al temps de descompte que hagués donat els 3 punts als de Calabrese va ser anul·lat per fora de joc. Amb l'èpica i l'emoció, molts jugadors de l'Esquerra de l'Eixample van saltar al terreny de joc per celebrar el gol, doncs en aquestes circumstàncies tan èpiques que comentàvem, i alguns d'ells van veure targeta groga. Un d'ells justament va ser Néstor Tarrasón, que estant ja a la banqueta veia la segona targeta groga per a ell. La primera l'havia vist just abans d'arribar al descans, al minut 44. Per tant, final injust, partit molt emocionant, d'aquells que agrada al públic, com ho diríem, al públic neutral, no? Però d'aquells que empipa els entrenadors, perquè tants de gols doncs, segurament van succeir-se en el cas dels blancs, així ens ho diuen, per alguns errors defensius. Han encaixat 7 gols en 2 jornades el conjunt dirigit per Francesco Calabrese, per tant entenem que aquí farà falta arreglar algunes coses. Pel que fa a la propera jornada, els de l'esquerra de l'Eixample visitaran, déu-n'hi-do els compromisos dels nostres amateurs, no ho tenen fàcil, perquè si parlàvem abans que l'Anguera jugava contra equips potents, justament l'amateur de l'esquerra de l'Eixample visitarà, ara sí que aquest és líder en solitari, a la Unió Deportiva Montbau, que encapçala la classificació d'aquest grup 10 de tercera catalana amb 9 punts, és a dir, ple de victòries, 3 partits, 3 victòries. Pel que fa a aquest amateur de l'esquerra de l'Eixample, ara mateix és 9è classificat en 4 punts en 3 jornades disputades. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 10 de la tercera catalana, en aquesta tercera jornada, van ser els següents. Veterans Catalunya 3, Escola Coiblanc Torrassa 1, Cerro Club Deportivo 1, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 1, atenció a la golejada també, Unió Deportiva Pastrana 7, Futbol Club Vall d'Oreix 3, empat a 1 entre l'Espluguenc B i el Sant Genís Penitents B, i tenim 3 marcadors més, l'Escola Esportiva Guineueta B 1, Can Buixeres 2, mateix resultat 1-2 entre el Montsant de la Peira i la Unió Deportiva Montbau, i per últim empat a 1 entre el Sant Ignasi B i el Club Esportiu Olimpia Viaro. No canviem de samarreta, seguim lluint la blanca del Futbol Club l'Esquerra l'Eixample, però baixem una categoria més, anem fins a la quarta catalana, concretament al grup 22, on en aquesta tercera jornada descansava el conjunt dirigit per Mario Baena, ja que s'havia d'enfrontar a l'Iberoamericano de Futbol Barcelona, que va ser equip retirat just abans de començar la competició. Per tant, doncs no van poder jugar els de Mario Baena. La resta de marcadors, descansava els Salesians Bosco Horta i es va ajornar el Sport Benfi Associació Esportiva Sants C. La resta de marcadors, tot i que no va jugar el nostre representant, anem a citar-los, d'aquest grup 22 en aquesta tercera jornada de la quarta catalana van ser els següents: Poble Sec Unió Esportiva 1, Albirrojita de Catalunya 6, Esportiu Joventut Campí 5, Daumar Associació Club 0, Club Futbol La Florida 5, Penya Barcelonista Coiblanc Sants 1. Déu-n'hi-do, empat a 5 entre l'Escola Coiblanc Torrassa B i la Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B, i per últim la victòria del filial del Veterans Catalunya per 1-0 davant l'Associació Antics Alumnes de Xaloc. Recordem que la setmana passada van aconseguir la seva primera victòria de la temporada guanyant per 1-2 al barri de Santa Eulàlia davant del Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B, i que a la primera jornada el partit es va suspendre, el partit que jugava l'Escola Industrial davant l'Escola Coiblanc Torrassa B, es va suspendre quan rondava l'hora de joc per una tromba d'aigua que va caure fa 2 setmanes aquí a Barcelona i a molts jocs de Catalunya. Doncs ens informen que ja tenim data per a jugar aquesta mitja hora, més el que afegeixi l'àrbitre, d'aquesta primera jornada. Serà el dimarts de la setmana vinent, dimarts 14, i serà a partir de les 9:30 de la nit. En primera instància, el partit s'havia ficat unes hores abans, però l'esquerra de l'Eixample va demanar a la federació si es podia retrasar perquè no disposaven de camp per totes les línies d'equips que ja en juguen a l'Escola Industrial, i en les últimes hores ha acceptat la federació. Per tant, com dèiem, aquest proper 14 d'octubre a les 9:30 de la nit es recuperarà el que queda d'aquest esquerra a l'Eixample B, Escola Coiblanc Torrassa. Pel que fa a la classificació, ara mateix els de Mario Baena són 5ens classificats amb 3 punts amb aquesta victòria que esmentàvem a la segona jornada, mentre que l'Esportiu Joventut Campi és el líder amb 9 punts, líder en solitari. El proper rival dels de l'Eixample el 12 d'octubre serà el Salesians Bosco Horta. Deixem aquí el que és el futbol amateur i anem cap a les entitats que centren doncs totes les seves línies d'equips al futbol base, i comencem una setmana més parlant dels equips de la Franja Blaugrana, dels equips de la Unió Barcelonista Catalunya. Dèiem a l'inici del programa que els hi dediquem aquesta edició 81 de l'Eixample Esports, ja que no estem acostumats a que guanyin tants partits en una sola jornada, i és que en 18 partits Molts d'ells, per cert, debutant aquesta jornada en 18 partits disputats de la base del Cata, es van aconseguir fins a 13 victòries i només 5 derrotes. I com dèiem a la part inicial del programa, perquè especialment els hi dediquem a ells aquesta 81a edició, especialment destacades les victòries tant de l'Aleví femení en el primer partit de la seva història per 8-1 davant del Premià, i també la recuperació del conjunt dels més petits de la casa, d'aquest sub-9A, que va golejar en el seu debut per 0-7 davant el Llefià. Tot això i algunes notícies més destacades ens ho explicarà una setmana més en exclusiva aquí als micròfons de l'Eixample Esports, doncs qui si no, el Robert De Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens fa un repàs als resultats, com dèiem, d'un cap de setmana que ha estat pràcticament immillorable per als equips del Cata.
Cap de setmana molt positiu a la Unió Barcelonista Catalunya, on 16 equips aconsegueixen la victòria, molts d'ells a domicili. Ens agradaria destacar la victòria de l'Aleví femení en el seu primer partit oficial en el club per 8-1, i els més petitons que aconsegueixen una gran victòria a domicili a camp del sempre complicat Unificació IFA. Els equips aconsegueixen grans victòries amb resultats molt ajustats. També cal destacar la victòria del juvenil A 0-2 al Caldes del Balandrau. Des de la Unió Barcelonista Catalunya volem enviar un missatge d'ànims a Dani, jugador del juvenil que ha patit una petita lesió en el partit d'aquest cap de setmana. Molt bon cap de setmana i a continuar treballant.
Doncs li enviem també una abraçada a Dani des d'aquí, esperem que la seva lesió sigui el menys possible, però evidentment també molt contents per aquests grans resultats del Cata aconseguits, com esmentava el Robert De Haro. I dos equips més que han aconseguit la victòria en aquesta darrera jornada dels de la Franja Blaugrana són tant el sub-14A com el sub-16B, que per cert esmentava ara el Robert, 16 victòries, són 13, que ho hem parlat amb ell per a dir-ho correctament al programa. Fins i tot m'ha dit, i confesso així que sé que no s'enfadarà, m'he vingut una mica amunt quan t'he dit en les declaracions 16 victòries. Doncs no m'estranya, perquè no són 16 però en són 13, són molt bons números. Doncs com dèiem, dos equips més que han aconseguit victòries aquesta jornada són els que entrena Xavi García, que és l'entrenador del sub-14A i del sub-16B de la Unió Barcelonista Catalunya, i doncs aquí ara escoltarem també en exclusiva aquí els micròfons de l'Eixample Esports, perquè ens comenta aquestes dues grans victòries dels dos equips que acabem d'esmentar i que dirigeix.
La victòria del sub-14 crec que va ser un partit que vam sortir força bé, vam aconseguir marcar dos gols ràpidament i això ens va facilitar les coses davant un rival que sabíem que sortiria apretats a dalt i ens ho posaria complicat, però bueno, vam poder solucionar-ho. I en quant al sub-16, doncs, bueno, victòria treballada en un camp que no és fàcil per dimensions i per l'hora amb la que jugàvem, i el resultat és una mica enganyós perquè els seus gols van ser els dos a la pilota parada, vale? Crec que vam fer un bon partit i esperem que l'equip segueixi així per poder competir a dalt.
Doncs sí, esperem que tots els equips els pugui tenir ben amunt al llarg de la temporada. Xavi García, que agraïm que hagi estat amb nosaltres aquí als micròfons de l'Eixample Esports. I seguint en futbol base de la nova esquerra de l'Eixample, canviem els nostres colors i anem amb els blanc i vermells del Club Vol Don Bosco. Aquest sí que tots els seus equips iniciaven la competició en aquesta passada jornada disputada el 4 i 5 d'octubre del 2025, els seus 11 equips amb els que compten aquesta temporada, tot i que 11 equips inscrits a la Federació Catalana de Futbol, volem esmentar això, important, però d'aquests 11 equips un descansava, justament el més gran, diguem, el juvenil A. I aquí sí que hem de dir, malauradament, que per als blanc i vermells el bagatge de resultats no va ser tan bo com els del Cata. De fet, en aquest cas va ser desfavorable. En 10 partits disputats, 3 victòries i 7 derrotes. En un dia com avui, on tinc febre i ara mateix estic suant, però de valent, encara m'ha costat més tindre que buscar tota aquesta informació, i des d'aquí faig una crida a la gent del Don Bosco que, si us plau, que pengin els marcadors, o que si no, com hem establert algun cop, me'ls passin per privat, ja que si no tota la feinada que he de fer buscant el resultat de cada equip se'n fa una muntanya amunt i no disposa tantes hores per fer-ho, però com era la primera jornada i mantenint aquest compromís informatiu i compromís que tenim amb els equips del Don Bosco, que sempre ens han tractat molt bé, doncs des de la seva junta directiva, anem a comentar tots els resultats, a repassar-los, d'aquesta primera jornada de competició dels equips dels Blanc i Vermell. Recordem-ho, 10 partits, 3 victòries i 7 derrotes. La golejada favorable més gran de la jornada la va assignar el Juvenil B, que va guanyar al camp de l'Hospitalense per 0 gols a 14. Per la seva banda van caure els dos equips cadet. El sub-16 ho va fer per 6 gols a 1 al camp de l'escola Collblanc Torrassa, mentre que el cadet sub-15 va caure a casa a l'escola industrial per 0 gols a 7 davant l'Arrabal Calaf Gramenet. Pel que fa als dos equips infantils, una derrota i una victòria. La derrota va ser la del sub-14 per 13 gols a 0 davant la Unió Deportiva Parc, mentre que una altra golejada a favor la va signar l'infantil sub-13, guanyant per 0-10 al camp del Mercat Nou Magòria. I atenció, perquè a la categoria Aleví, concretament a la sub-12, vam tenir un derbi de l'Eixample entre la penya barcelonista Anguera B i el Club Futbol Don Bosco. Doncs el resultat va acabar sent de 5-3 favorable als groguets, i ho volíem esmentar abans quan parlàvem de l'Anguera, se'ns ha passat, però sens dubte un dels noms de la jornada, i a més fent-ho en un derbi eixamplí, va ser el d'Adrià Suescun, ja que va marcar fins a 4 gols, un pòquer de gols, en aquest derbi de l'Eixample que es va disputar a l'INEF. Per tant, en aquest cas, a l'Aleví sub-12, victòria de l'Anguera sobre el Don Bosco per 5 gols a 3, i derrota també en categoria Aleví al sub-11 del Don Bosco per 4 gols a 1 davant del Veterans Catalunya. Anem a la categoria Benjamí. El Benjamí sub-10 del Don Bosco va caure per 3 gols a 1 al camp del Club Esportiu Júpiter B, mentre que el Benjamí sub-9 va guanyar per 1-0 a casa davant de l'escola de futbol Àngel Pedraza. I per últim, els més petitons de la casa, el Benjamí sub-8 va caure per 12 gols a 2 al camp del Futbol Club Martinenc. Aquests han estat els resultats en aquesta primera jornada del Don Bosco. Els animem a seguir, doncs, la propera jornada, a seguir millorant i a passant-s'ho bé, que és el més important, jugant aquests partits de futbol. I fins aquí la primera part del programa, on hem repassat tant el futbol amateur com el futbol base, i com ens encanta dir-ho, ha arribat el moment de canviar la gespa pel parquet. Anem cap al poliesportiu per fer-ho en primera instància, per parlar de futbol sala. I en primer lloc parlarem una setmana més d'un club gegant que tenim al nostre barri, com és el Club Futbol Sala Eixample. Els negrivermells i negrivermelles, ara sí que sí, ja tenim a pràcticament tots els seus equips en plena competició, i això significa que hem d'agafar aire per repassar tots els seus marcadors, ja que aquesta jornada encara queda un parell d'equips, crec, per a entrar en competició, però ja han disputat 20 partits, per tant 20 equips que ja tenim en marxa, i una setmana més, com ens tenen molt mal acostumats i mal acostumades, ens han ofert un gran bagatge de resultats. En 20 partits disputats, 11 victòries, 3 empats i només 6 derrotes. Anem a repassar, doncs, tots aquests 20 partits dels equips negri vermells del Club Futbol Sala Eixample. Benjamí a 9, 7-10 Futbol Sala B, 1, Cerdanyola del Vallès 5, Aleví C 4, empat a 0 entre el Futsal Castelldefels B i l'Aleví B. Aleví A 4, Escola Futbol Sala Palafolls 3. La golejada de la jornada la va signar fora de casa l'Aleví Femení, que va guanyar per 0 gols a 14 al Racing Pineda Futbol Sala. Més resultats: Agrupació Esportiva Les Corts UBAE B 4, Infantil C 1, Futbol Sala Pallejà 2, Infantil B 1. La golejada també de l'Infantil A a casa, al Santa Isabel, per 11 gols a 2 davant del 7-10 Futbol Sala Artós. L'Infantil Femení va empatar a 2 davant les Corts UBAE, i el Cadet B va guanyar per la mínima a domicili per 2 gols a 3 a la pista del Club Gràcia Futbol Sala. I dos resultats més en categoria cadet: el del Cadet A, que va guanyar per 6 a 2 davant del 7-10, mentre que el cadet femení va golejar per 0 gols a 12 a la pista del Club Futbol Sala Molins 99. Passem a la categoria juvenil, on per cert aquesta jornada és un dels equips que em deien que encara no ha entrat en competició, el juvenil femení, que descansa, i més marcadors en categoria juvenil. La victòria fora de casa del juvenil C per 1-4 davant l'agrupació esportiva Futbol Sala Arrels. Empat a 4 del juvenil B a la pista de l'Escorts UBAEB, mentre que el juvenil A va guanyar a casa per 2-1 al Natació Sabadell. Passem als equips amateurs, als sèniors. El sènior C masculí va caure per la mínima per 2-3 a casa davant del Club Esportiu Infant Jesús. El sènior C masculí, que aquí veiem dos partits apuntats, no sabem si és un error, en qualsevol cas ho esmentem. Sènior C masculí també va caure en aquest partit per 4-3 a la pista del Sant Quirze del Vallès Futbol Sala B, mentre que també per la mínima, en aquest cas per 3-4 a casa, va caure el sènior A masculí davant el Futbol Sala Sant Sadurní. En clau femenina sènior, dos grandíssimes notícies. No ens fallen les nostres jugadores negre i vermelles. El sènior B femení va guanyar per 3-8 a la pista del Futbol Sala Solsona, mentre que el sènior A femení es va imposar per 4-1 a casa davant del Futbol Sala Atlètic Vilatorrada. Doncs hem pogut arribar-hi, va, que ja encarem el tram final de programa i avui ens hem guanyat de valent el descans. Qui justament han trencat el descans, seguim parlant de Futbol Sala, però canviem la nostra samarreta, són els equips de groc i negres de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, que entraven en competició per primera vegada aquesta temporada, aquest passat cap de setmana, i, com dèiem a l'inici del programa, grans resultats dels nostres equips en poliesportiu, dels nostres clubs, ja que tots han tingut bagatges favorables. En la seva primera jornada, els conjunts groc i negres, de 7 partits totals disputats, han aconseguit 4 victòries i han encaixat 3 derrotes. Per tant, bagatge favorable. Anem a repassar, doncs, aquests 7 resultats de la primera jornada dels equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Infantil 5, Esports Casp 0, Cadet B 2, Atlètic Les Corts Futbol Sala 4, Cadet A 3, Martinenc Futsal 2, Màgic Sants 2, Juvenil B 4, Juvenil A 1, Tot Sala Futsal 4, el Sènior B, que va guanyar amb contundència per 4-0 davant del Sansur, i per últim també va caure amb contundència, en aquest cas, el Sènior A en una visita compromesa com era la que feien a la pista del Futbol Sala Sant Vicenç dels Horts. El resultat va ser de 7-1 favorable als de Sant Vicenç. Doncs fins aquí la informació groc i negre d'aquesta primera jornada on han disputat partits, i cada cop tenim més equips en competició pel que fa als llangardaixos i llangardaixes, que crec que de fet ja els tenim a tots en marxa. Anem, doncs, per a tancar aquesta edició 81 de l'Eixample Esports, a parlar de bàsquet. Anem cap al Provença a fer cistelles de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs els llangardaixos i llangardaixes, en aquest passat cap de setmana del 4 i 5 d'octubre del 2025, també van aconseguir un bagatge de resultats favorables. En 9 partits disputats en total, 5 victòries i 4 derrotes. Anem a repassar, doncs, abans d'escoltar l'últim testimoni d'aquesta edició de l'Eixample Esports, els 9 resultats d'aquesta jornada per als equips de l'Ipsi. Unió Bàsquet Sant Adrià B 67, Sènior B masculí 64, Sènior A femení 49, Virolai 43, Club Bàsquet Vic 2 68, Sènior A masculí 59, Sènior B femení 49, Lima Horta 52, el Júnior masculí, que va guanyar amb contundència per 78-42 a casa al Maristes Ademar, i tenim 4 marcadors més: l'Unió Esportiva Mataró 72, Júnior 08 femení 73, el Sènior C masculí 57, Unió Esportiva Bàsquet Martorella 72, el Frederic Mistral 38, Júnior 09 femení 38, i per últim el Sènior C femení 80, Club Bàsquet Turó B 54. Com hem pogut veure, gran actuació de la base i dels equips sèniors femenins en aquesta jornada. Destaquem, per exemple, la victòria, com esmentàvem, només per un puntet, per 72-73, del Júnior 08 femení és tot just la primera victòria interterritorial de les jugadores júniors en el seu segon any i que es van acabar portant a la pròrroga aquest xoc tan renyit. A més, ho van fer remuntant un partit que al descans perdien de 15 per 37 a 22. Per tant, doncs aquest gran tram final on van estar especialment encertades des de la línia de tirs lliures va donar la victòria a aquest júnior 08 femení de Lipsi. I seguint amb clau femenina, una altra victòria se la van portar el sènior C femení, com dèiem, per 80-54 davant el club bàsquet Turó B. I en part va ser per la grandíssima actuació de la llangardaixa de la setmana, com li ha otorgat aquesta distinció el club a xarxes socials. Gran actuació de l'Anna Ortega, la llangardaixa de la setmana, va anotar fins a 19 punts en només 18 minuts disputats. Una autèntica bogeria que va ajudar i molt a aconseguir la victòria al seu equip. I com dèiem, seguint amb aquest bon moment i en clau femenina, el sènior A femení segueix comptant els seus partits per victòries. Dues jornades disputades, dues victòries al sac, signant d'aquesta manera un dels millors inicis de temporada de la seva història. Això només ha fet que començar i buscaran la tercera victòria consecutiva en el següent partit que disputaran aquest proper diumenge a la pista del bàsquet Cornellà. Doncs per analitzar aquesta victòria 49-43 del sènior A femení davant del Virolai Esports Club Barcelona tenim ni més ni menys que l'entrenador d'aquest conjunt, Albert Galera, l'entrenador del sènior A femení del club de bàsquet Ipsi, que es mostra evidentment satisfet per la segona victòria consecutiva, però atenció perquè també posa deures al seu equip, eh? L'escoltem.
Sortim per segona setmana consecutiva molt bé, comencem amb molt encert, estem intenses, fem una molt bona primera part, les 12, i aquesta bona primera part es transmet els primers 5 minuts de la segona part, però a partir del minut 26 de partit comencem a fer faltes tontes estant en bonus, l'equip rival no falla tirs lliures, i un partit que semblava molt controlat amb un més 17 acaba el tercer quart amb un més 6. Per sort, a l'últim quart estem bé, sabem mantenir aquest resultat, però sí que és veritat que en les següents setmanes haurem de treballar molt millor per poder tancar aquests partits amb tranquil·litat i que no se'ns compliquin.
Doncs i tant que sí, perquè d'aquesta manera segur que aconseguiran més victòries. Escoltarem aquests deures d'Albert Galera a les seves jugadores, que de moment s'han guanyat els dos partits, però s'ha de ser més contundent per a que no s'apropin tant al marcador les seves rivals. Doncs fins aquí aquesta 81a edició de l'Eixample Esports. Entrem ja en els darrers minuts de programa, on aprofito per recordar-vos que ens podeu escoltar cada setmana de dimarts a dijous en directe a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio a partir de les 12 del migdia, com dèiem, de dimarts a dijous, i que també ho podeu fer a mode de podcast en diferit, recuperant tant aquesta edició com les 80 anteriors a l'apartat de l'Eixample Esports a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. Recordar-vos novament que estem presents a les xarxes socials, ens podeu seguir i anirà molt bé si ho feu, tant a Instagram com a Facebook com a X, amb ens denominat Twitter, buscant-nos a Eixample Esports, a @EixampleEsports, i un servidor, Jordi Gaia, li anirà també molt bé si el seguiu a les seves xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram a @JordiGallegas i també a X, abans denominat Twitter, a @@JordiGalla. Abans d'acomiadar-nos, novament recordar-vos, si us plau, i encoratjar-vos a que ens ajudeu, ens envieu un missatge si coneixeu algun bar, algun restaurant, alguna botiga, el que sigui que creieu que ens pugui ajudar a nivell de patrocini i a nivell econòmic, o fins i tot algun club, si vol oferir la seva aportació, o algun oient. Si us plau, estem buscant, més que estem buscant, necessitem patrocinadors i recursos econòmics, ingressos en definitiva, per poder seguir endavant el projecte de l'Eixample Esports, un projecte a qui des de fa pràcticament 3 anys i 4 ja temporades i hi vaig posant tot el carinyo i tot el temps del món per a mica en mica seguir millorant, però evidentment ja no només si volem seguir endavant, si les coses volem que es vagin fent millor, doncs tot ha d'anar en consonància i necessitem doncs percebre aquests recursos. Ho anirem explicant, tant de bo que poguéssim donar en aquest sentit bones notícies, i tant de bo que ho féssim en primera instància la setmana que ve a la 80a, a la 82a, ara sí, edició de l'Eixample Esports. Fins llavors, us emplaço a escoltar el programa d'aquesta setmana i a trobar-nos la setmana vinent, com dèiem, amb l'edició 82. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.